L'habitació dels pares, amb Núria Lleonart.
Hola a tothom, ja som aquí i estem trucant una altra vegada a l'habitació dels pares. Bé, espero que estigueu trucant a la porta. La veritat és que em faria molta il·lusió saber que esteu darrere d'aquesta porta i obriu-vos-la. I com sempre jo, la Núria Lleonart, aquí per explicar-vos més cosetes. Avui torno a tenir convidats aquests especials, aquests que no són pares ni mares. Sí que ho són, sí que ho són. Però a part de ser mares, es dediquen, bueno, doncs a l'educació dels fills. Més que l'educació, a vegades també confonem, no? Educació, ensenyament també m'agrada dir. A mi, perquè penso que hem de començar a delimitar una mica els marcs, educar, eduquen els pares, ensenyar, ensenyen els professors, tot i que junts podem educar i ensenyar molt millor. Avui, com que l'altre dia que vam tenir aquestes convidades tan especials, vam dirigir el programa cap a un fet potser una mica negatiu o preocupant, que era el fracàs escolar, avui em feia molta il·lusió, principalment perquè també és una espineta que tinc, és algo que m'apassiona, un tema que m'agrada moltíssim i que ja us demano per avançat que em perdoneu si en algun moment doncs, bueno, m'emociono molt parlant d'aquest tema perquè hi tinc gran interès. M'agradaria plantejar un tema que miri el futur, que ens parli bé dels nanos, dels alumnes, i que també doncs, ens obri i ens contesti algunes preguntes que últimament segurament ens haurem estat fent amb el tema dels ordinadors. Aquest tema parla de una cosa que potser doncs, encara no s'ha sentit a parlar massa, un concepte bastant nou, que sobretot va sorgir a França i als Estats Units farà ara al voltant d'uns 5 anys, arrel doncs, de diversos estudis que havien fet psicòlegs, pedagogs i neuròlegs, en el qual doncs, es va descobrir que els nens nascuts a partir de l'any 85 aprenien a través d'un altre circuit cerebral del que els nascuts abans del 85 ho fèiem. Aquests nens se'ls ha batejat com a digital natives, és a dir, nadius en l'era digital, precisament perquè la seva manera de funcionar va molt relacionada amb capacitats molt properes per exprimir aquestes coses que nosaltres en denominem noves tecnologies. Les noves tecnologies no només es basen en l'ordinador, en la xarxa, la web, internet, etc., sinó que també es basen en tot allò que té mando, tot allò que té botons per apretar. No sé si us haureu fixat, jo crec que sí, perquè crida bastant l'atenció, que molts de vosaltres també direu, home, això és per repetició, però no, hi ha una explicació darrere. Molts nanos de acabats de néixer 8, 9, 10 mesos, quan veuen un telèfon, el primer que fan és acostar-se al telèfon i apretar botons. He dit abans, molts de vosaltres estareu pensant, home, clar, perquè ens ho veuen fer a nosaltres. En part sí, en part és veritat que com que ells veuen que nosaltres agafem un aparell i apretem els botons, ells l'apreten. Però a més és perquè fisiològicament, psicomotriument parlant, són molt més bons apretant que no pas enganxant el dit gros amb el dit petit. Més curiositats. Són nanos que veuen molt bé, molt, molt bé, amb tres dimensions. Què vol dir que veuen amb tres dimensions? Tot està amb dues dimensions i fins i tot l'ordinador està amb dues dimensions. El que em refereixo és que són capaços de reinventar fins a convertir en tres dimensions allò que veuen amb dues dimensions. Us posaré un exemple molt clar, que aquí estaria potser l'explicació a un trastorn d'aprenentatge, que es diu dislèxia, que últimament també doncs, se'n van diagnosticat moltíssims, i aquest grup d'investigadors ha pogut comprovar que dins del gruix d'aquest diagnòstic hi ha un tant per cent petit que realment no és una dislèxia, sinó que és aquesta capacitat de poder visualitzar una mateixa forma en les tres dimensions. Per tant, una P, ells no entenen per què li diem P quan està amb el pal posat d'una manera, per què li diem B quan està el pal posat d'una altra manera, Q o D, sinó que ells el que veuen és la mateixa forma posada en diferents situacions. Aquí veig cares, ja. Veig cares dient... Són les investigacions. El qual ja us he dit, és un tema que a mi m'agrada i que m'apassiona i, per tant, també possiblement avui intenti fer una cosa que no faig mai, que és no convèncer, però sí, doncs, explicar, perquè penso que hem de començar a pensar que potser sí que és part de la solució a molts dels problemes que els nens estan tinguent avui en dia. Com deia, ells aprenen d'una manera completament diferent, per un circuit totalment diferent. Els hemisferis han canviat. És a dir, per no ser molt tècnica, perquè doncs, bueno, no tothom ha de saber quin hemisferi funciona, què són els hemisferis, doncs, per dir-ho d'una manera allò, bim, fet i deixat estar, que possiblement molts professionals em criticarien, però al final això és un programa perquè pugui arribar a tothom i crec que és l'important. Si nosaltres apreníem per l'hemisferi dret, no és ben bé així, però és un exemple. Aquests nens aprenen per l'hemisferi esquerre. I nosaltres estem continuant donant les eines per aprendre per aquelles persones que estan preparades per rebre-les a l'hemisferi dret i no pas a l'esquerra. Amb el que, possiblement, són nanos que van amb quatre rodes i nosaltres encara anem amb dues. Què vull dir amb això? Que són millors aquests nanos que els que vam néixer abans del 85? No ho sabem, no ho sabem. No sabem si intel·lectualment són més potents, si les seves capacitats són més bones, sinó que senzillament el que sabem és que són diferents. Les seves capacitats d'aprenentatge van per un altre camí totalment diferent. I no només les d'aprenentatge, que per això crec que ens donarà joc en programa fins i tot en pares, perquè no només en les d'aprenentatge, sinó fins i tot les socials. Últimament jo poso molt aquest exemple. El Facebook, que tanta por ens fa a nosaltres perquè desconeixem, perquè ens costa entendre'l, el Messenger, el Facebook, el Twitter, totes aquestes paraules que aquests nens diuen, s'ha convertit en la seva plaça de la vila. No ens esverem amb això. Els nens no han deixat d'anar a la plaça de la vila. No hi han deixat d'anar. Continuen anant-hi. Continuen anant a fer skate a l'skatepark, continuen anant al atletisme, continuen fent les seves trobades, continuen sortint el dissabte a la tarda i exigint als pares que els deixin sortir per estar amb els amics. Quan jo dic que el Facebook s'ha convertit en la seva plaça, era aquell moment en el qual nosaltres ens n'anàvem, ens asseiem en un banc sense saber què fer, sense saber què fer, i ens posàvem a xerrar de les coses que ens havien passat durant el dia. Ens fa por perquè ho fan a través d'una màquina, d'un ordinador, i a través d'un llenguatge en el qual es poden dir moltíssimes coses. L'error no està en que utilitzin aquest Facebook, que és la seva plaça i ells com ells, és com ells es relacionen. Un altre exemple, i ara utilitzaré una marca comercial. Les persones majors de 30 anys volem un iPhone. És a dir, la il·lusió és tenir un iPhone. Els nens, nois, noies, menors de 35 anys busquen una BlackBerry per una única senzilla raó, perquè té xat, perquè la seva manera de comunicar passa per apretar botons i allà s'expliquen les coses. Quin és el problema? El problema és que no hem de fer que no apretin botons si ells han nascut per apretar botons, o el problema és que hem de començar nosaltres a donar pautes educatives perquè sàpiguen utilitzar aquests botons. Què vull dir amb això? El meu pare, els nostres pares, ens deien: no parlis amb cap desconegut, no acceptis cap caramel d'un desconegut que trobes al carrer, perquè jo em passava el dia al carrer. Jo i tots els nens, no només jo, en aquella època ens passàvem el dia al carrer. Aquesta frase encara és viva i encara serveix. És a dir, en els nostres fills el que els hem de dir és: no accepteu un caramel d'un desconegut al Facebook o al Messenger. És el vostre carrer i només podeu acceptar aquella gent que coneixeu. De la mateixa manera, quan jo tenia 15 anys, també ens barallàvem per aquí, també ens insultàvem pel carrer. M'esperaven a vegades a la sortida de la Bet Roig, ens esperaven tota una sèrie de personatges i, bueno, allà hi havia unes batalles campals. El meu pare, la meva mare, els nostres pares ens repetien: no us heu d'insultar, no us heu de pagar, i encara menys fer-ho al mig del carrer. El mateix hem de dir al Facebook, al Messenger. No és per insultar-nos, al Messenger és per comunicar-nos. L'error, que nosaltres ho desconeixem, que els pares se'n desvinculen perquè no saben com entrar-hi. De la mateixa manera que a tots nosaltres ens deien que te'n vas a dormir a casa d'aquí, vull conèixer el pare, vull conèixer la mare, vull conèixer la teva amiga. De la mateixa manera, tu li pots dir: vols obrir una compte de Facebook? Perfecte, jo hi haig de ser, jo hi haig de ser. Evidentment, hi ha coses que me les podràs limitar, però jo hi haig de ser, jo haig de conèixer amb qui parles, jo haig de conèixer amb qui comparteixes fotos. A mi m'havien fet moltes fotos de petita i em deien que segons quines me les havia de guardar per mi. En el Facebook podem publicar moltes fotos. L'únic que hem de fer és dir-los que han de guardar-se aquelles que no puguin ser ensenyades a tothom. Per tant, no és ni bo ni dolent, és diferent. I nosaltres anem una mica a expenses de tot això nou. Una mica penso que està passant el mateix a l'escola. per fer aquest canvi, per començar doncs, a donar el menjar com aquests nens, diguéssim, el necessiten, hem de trencar mites que tenim molt, molt arraigats i molt creguts de que allò, el mètode Rosa Sensat, el mètode d'acceptació de la lectoescriptura va així perquè ha funcionat durant molts anys. Sí, ha funcionat durant molts anys. També aquí molta gent em diu, abans no es veia tant això dels dislèxics i els dèficits d'atenció. D'acord, però estic segura que tampoc n'hi havien 4 o 5 per classe, per classe. S'està dient que hi ha entre 4 i 5 nens amb dèficit d'atenció o dislèxia per classe. Falla nens o falla el sistema pel qual els estem donant aprenentatge? No sé, aquí ho deixo. Aquesta era la meva introducció. Noies, tot vostre, a presentar-vos.
Bona nit, Núria.
Bona nit.
És un plaer escoltar-te, perquè jo he quedat paradíssima. Dic, ara no sabré pas què dir, Torno a ser la Teresa, la directora de l'Institut Baix Montseny, i sí, aquest debat de les noves tecnologies és un debat molt i molt viu en els claustres de professors, i realment amb tota la implantació del 1x1, que és un ordinador per alumne, i les pantalles digitals interactives, i els canons de projecció, realment és un debat molt viu, que costa d'implantar, que ens costa a nosaltres mateixos, una miqueta perquè no hem nascut en l'era digital, no? I ja ens tornem a trobar amb aquella disincronia, o anacronisme, entre l'escola, els que impartim l'educació o els ensenyaments, que jo també comparteixo amb tu que educar, eduquen els pares i ensenyar s'ensenya a l'escola, doncs ens trobem amb que hem d'ensenyar alumnes que amb les tecnologies en saben molt més que nosaltres. I estic d'acord amb que nosaltres el que hem de fer no és ensenyar-los noves tecnologies perquè ja han nascut amb elles, sinó que el que hem de fer és donar pautes. I amb això estem, amb això estem. I també crec que moltes vegades els que tenim la por som nosaltres perquè ens pensem que les coses han canviat tant. I estic molt d'acord amb el que has dit, doncs que els nens, nenes, adolescents, nois, noies, són els mateixos i fan les mateixes coses i volen fer les mateixes coses, que és comunicar-se. El que sí que els hem de donar són unes pautes segures, no? Quan es diu això, internet segura, doncs sí. I que hem de conèixer amb qui parlen, doncs sí. I que hem d'intentar doncs, que aquestes noves tecnologies els afavoreixin el seu procés d'aprenentatge, doncs sí, perquè ofereix unes possibilitats impressionants, impressionants. I ho dic perquè nosaltres aquest any hem entrat una miqueta dins de l'1x1, ara tot just vam fer un taller de pissarres digitals interactives. Aquestes dues últimes setmanes doncs els professors van de corcoll que sí que les ha fet anar, que no les ha fet anar, però els nens m'ajuden! I per tant el que està canviant és el format classe, no? O sigui, la classe amb el professor amb la tarima ja no existeix perquè el professor és un mes que està aprenent allà mateix, no? I és bonic aquest procés educatiu i és bonic com sentir, no? Doncs com professors que són professors de fa molts d'anys, doncs et venen i diuen, ei, és que avui ha estat tan bonica la classe perquè doncs aquell alumne que, jo em pensava que aquell alumne no sabia fer res, escolta'm, m'ha ensenyat com anava. I clar, això és emocionant, vol dir que està canviant tot, no? El que sí que no està canviant i crec que no ha de canviar és doncs donar aquestes pautes perquè sigui un marc segur, no? També, que sàpiguen aprofitar els bons recursos.
Exacte, exacte.
No sé què més dir, perquè ho has dit tot.
No ho he dit tot.
Podem... Ara la Lourdes està posant una cara dient, ai, mare meva.
Jo us llenço una pregunta. Potser a vegades aquí també és veritat que és un programa en el qual els pares venen i es despullen moltes vegades, és a dir, ens expliquen les seves inquietuds, ens expliquen els dubtes que tenen, i potser avui també seria un moment, perquè sé que per molts mestres és nou, no només per molts mestres, sóc conscient que és algo que en aquest país encara no està funcionant o no s'està coneixent com s'hauria de conèixer. Una de les coses que em crida l'atenció és que es fa els programes 1x1 donant la idea de és una nova eina, és una eina a més, aquí és l'equivocació, no és... El que passa que donem aquest missatge perquè encara no estem entrats en exactament què significa el canvi evolutiu que realment estem vivint. És un canvi evolutiu, repeteixo, és com si anéssim amb quatre potes i ara comencéssim a anar amb dues. Aleshores, potser també seria bo que mostréssiu aquesta part més humana, no? Més dels dubtes professionals que em planteja de si m'enrabia veure que ara jo ja no sóc aquell professor o aquella professora. Com us sentiu vosaltres vers aquest discurs que acabo de fer, que d'altra banda penso que és provocatiu de cara al professorat,
Molt bé, Núria. Bueno, soc la Lourdes, bona nit a tothom. I sí, estic en un procés així una mica... A veure, a mi per una banda, doncs, comparteixo la por aquesta de pànic escènic que suposo que té gairebé tothom en aquests moments, no? Doncs, des de la ignorància, de no controlar. I clar, i pel mestre això de no controlar resulta, doncs, difícil, no? Però per altra banda, és encantador el moment aquest, doncs, de dir, ostres, és un repte. És, d'alguna manera, tornar a començar. És, doncs, després de 25 anys de fer classe... dir, doncs vinga, és com si fos el primer dia de classe. I això doncs, té doncs, aquella cosa d'il·lusió, aquell ingredient doncs, de novetat, que penso que és molt important també pels mestres, perquè sempre també tenim allò doncs, de que si estem cremats, que si no sé què, que si anem repetint, ostres tu, això ens dona l'opció d'obrir les nostres mires, no? Abans t'explicava tu a micròfon tancat, que avui doncs, estic molt contenta perquè bueno, els hi faig valors, els de quart d'ESO, i, bueno, i ara estem en un bloc d'educació per la pau, i dic, va, per la setmana que ve, música per la pau, a veure, cançons que us agradin, que estiguin relacionats amb el tema de la guerra, tal. I clar, evidentment hem anat a l'aula d'audiovisual i això que a alguns us semblarà tan peregrí i tan senzill, per mi ha estat doncs, fantàstic el veure doncs, que no m'ha fallat internet, que he pogut buscar YouTube, que hem baixat doncs, videoclips fantàstics de Metallica, de David Bisbal, de tota una colla que a més, molt maco, doncs, perquè tots, utilitzant el mateix mitjà, doncs resulta que estàvem parlant amb el mateix llenguatge, no? I he sortit encantada, perquè veus com te'n podràs ensenyar sortir. I bé, jo una mica doncs, suposo que aquesta actitud doncs, la comparteixen doncs, en aquests moments molts professors, no? De tenir doncs, entre una mena de por, de ganes de que tirin davant, de que no fallin els recursos. Jo, la meva primera por i la més gran és que això, que no fallin els recursos, que realment doncs, si han d'arribar ordinadors que arribin, que les aules estiguin ben acondicionades, que hi hagi pissarres per tot, bueno, és a dir, que tot, diguéssim, les eines aquestes les tinguem, si més no, controlades. Després, evidentment, ja vindrà doncs, la improvisació si allò no funciona. Evidentment, això ho continuem tenint, que no significa que només utilitzarem els ordinadors, sinó que, evidentment, tot el nostre bagatge continuarà sent-hi, la persona continuarà sent-hi. Però el que deia la Teresa, no? Les aules canvien. És un altre sistema. I amb això jo penso que tots hauríem d'anar a la una i que realment ho hauríem de rebre doncs, amb els braços oberts i amb moltes ganes, superant, evidentment, totes aquestes poses, clar.
Bueno, bona nit. Soc la Laia i mira, estic una mica emprenyada perquè m'acabo de donar que per un any no sóc d'aquesta... Sí. Sóc del 86 i mira...
T'he de dir... no, sí que ho ets.
Del 86. Ah, 85. Vale, és veritat, sí. Del 85.
De totes maneres, sí. És veritat que t'he de dir que els totalment digital natives són a partir del 85, però hi han 5 anys enrere que...
Ja començaven,
sí, que
no?
Ja començaven. De fet, hi ha alguns estudis que plantegen que podrien començar a aparèixer aquests primers símptomes de canvi evolutiu a l'any 75, que és el meu. Però a mi no m'ha arribat, ja us ho dic, que jo he après com... Vull dir, com hem après tots fins ara.
Clar, jo no, també he comentat, clar, jo la carrera pràcticament l'he fet amb ordinador. Uh-huh. I moltes assignatures que no eren presencials, llavors a mi no em queda lluny, vull dir, ho tinc tot bastant per mà. I comentar una mica que ara del Centre de Recursos no estem fent un curs a l'escola al Cor de Maria, juntament amb la Salle, sobre la plataforma Moodle, i ens van ensenyar un vídeo molt divertit, no? Que era, bueno, això, les noves tecnologies a l'aula, i era una professora que explicava les taules de multiplicar memorització. 1 per 1, 1 per 2, 2, no? I arribava un senyor que li deia, bueno, et compraré ordinadors i et canviaré tota la classe, no? Li comprava els ordinadors i la senyora seguia fent la mateixa classe, la mateixa repetició amb plataforma, bueno, amb la pissarra, els ordinadors, però seguia fent 1 per 1, 1, no? I tots els nens repetint exactament el mateix. Havia canviat la tecnologia a la classe? Sí, però realment la professora i el mètode d'ensenyar era el mateix, no? I no caiem, no hem de caure en aquest tornar a fer, no? Sí, val, tenim ordinadors, però si la classe segueix sent la mateixa i el mateix mètode d'ensenyar, no hi ha canvi, no aconseguirem res. Aquests nens estaran igualment despistats. Vull dir, hem de canviar també una mica la metodologia. No només tindre ordinadors és bo, sinó que els professors ens hem d'anar bueno, formant més amb aquestes noves tecnologies, però no només en saber utilitzar-les, sinó, bueno, veure com els hi despertem la motivació, no?, que parlàvem, doncs com els hi despertem aquesta motivació perquè realment utilitzem aquest ordinador que tenim a l'aula.
Mm-hmm. Jo, si em deixeu, us aniré provocant, va? Jo, si em deixeu, amb el vostre permís. Què pensaríeu vosaltres que unes més, altres menys, però fa temps que us dediqueu a l'ensenyament, què pensaríeu si us dic que els nens ja no tenen memòria a curt termini?
M'ho crec. Ho hem constatat.
Val. No, també una mica en el sentit de la pregunta va...
Perquè no la necessiten.
Exacte, és a dir, no, us sobta, però us fa por el fet de dir... No, no, és que el que comentaves tu, Laia, d'aprendre les taules de multiplicar de forma mecànica, memòria, 1 per 1, 2 per 2, cantant cançons, aquella... Me'n recordo d'una cançó que em feien cantar. Les vaig aprendre en anglès, jo, perquè la cançó me la van ensenyar en anglès i mira, les vaig aprendre en anglès. Doncs fa por. Què us desperta el pensar que el que s'està dient més enllà d'on estem és no cal que els ensenyem les taules de multiplicar als nens?
A veure, anirem per parts. A mi por no me'n fa perquè realment jo ja tinc aquestes característiques i tinc poca memòria o sóc molt més creativa que no memorística, no? Per tant, com que ja no l'he tinguda mai, doncs no em fa por perquè bé, tampoc m'ha anat tan malament, no? I aleshores desenvolupes altra mena d'estratègies. El que passa que sí que m'agradaria tenir més memòria a vegades, no? Per coses concretes. Que els nens no en tenen és una evidència. És la mateixa evidència, doncs, que les noves tecnologies hi són, hi existeixen i no les pots obviar, diríem, no? Aleshores, que no s'han d'ensenyar les taules de multiplicar? Home, jo crec que ells han d'entendre el procés de la taula de multiplicar. Si entenen el procés, el per què la taula de multiplicar, bueno, doncs potser no la necessiten aprendre-se-la de memòria, eh? Perquè a vegades hi ha nens que sí que se'ls aprenen de memòria, però no entenen el procés, el qual és més difícil. Bueno, és pitjor per ells, no?
Sí, perquè després sí. Els hi planteges un problema clar. Matemàtic i els hi dius, és que resol amb una multiplicació.
Clar.
És que diuen, ah, vale, per això serveix la multiplicació, clar,
perquè,
no m'ho havien dit.
Perquè
no?
La finalitat de la multiplicació és resoldre un problema.
Exacte.
Clar, aleshores, si no entenen el procés, per això hem de canviar la competència aquesta, aprendre a aprendre, no? Doncs què hem d'ensenyar exactament? Aprendre a aprendre, no? Uh-huh. I això és el que ens costa, també.
A mi em costa, eh? O sigui, pensar en que... O sigui, memoritzar per memoritzar, penso que no ha estat mai positiu, no? I que sempre, pues, en l'aprenentatge s'ha de veure, pues, això, l'objectiu. La multiplicació serveix per fer el problema, no per aprendre's la multiplicació en si. Però, aviam, jo penso que t'enriqueix. O sigui, la persona que és capaç d'acumular informació, d'aprendre coses, pot mirar-se, pues, els llocs on viatja, per exemple, no sé, o pot anar pel carrer, o pot escoltar les notícies d'una manera diferent que una persona que no té aquest bagatge. És a dir, a veure, si tu estàs mirant, pues, això, no?, unes notícies, doncs, de, pues, jo què sé, algú ha passat, alguna cosa, doncs, a un país concret, no? I tu posseixes i te'n recordes de què passava en aquell país fa un temps o has retingut aquesta informació, doncs pots entendre el present, no? Pots entendre les conseqüències. Clar, no pots anar sempre a internet. Sí, clar, pots fer, no? Però en un moment determinat, espera't, aviam aquest país, no sé què, vaig i ho miro. Però jo penso que t'enriqueix com a persona. Jo ho visc així. Jo tampoc he sigut massa de memòria, eh? Però d'aquelles coses que me recordo m'agrada. Sí. I sobretot d'aquelles coses que recordes també de l'escola. Això m'ho va explicar, no sé què, no sé.
I per tant, hi ha diferents tipus de memòria. Això també clar, és així, clar, no? Hi ha la memòria emocional, que aquesta, doncs, clar, com que et serveix per sobreviure, diríem, aquesta és més fonamental, no? Jo tinc una amiga, no? Bueno, jo vaig estudiar l'ARPA i, evidentment, doncs, necessites memoritzar coses. Jo tinc una amiga arpista, però que, a més, va estudiar dret, que és un memorion, i a mi em fascina escoltar-la. És que em fascina. I penso, com pot ser que jo no me'n recordi de res de tot això que està dient? I ella és que sap tantes coses que em fascina. El que passa que no crec que siguem ni millors ni pitjors, no? Sinó que, clar, ella em diu, és que a mi em fascina la teva creativitat. Bueno, mira, doncs ens fascinem mútuament, no? Però no sé què dir-te. No, suposo que seguirà havent-hi nens que tindran memòria.
Evidentment. I, sempre parlem, clar, des d'un pla general.
El que passa que potser no és tan necessari, no? O no t'ho demanen tant. No sé si és necessari o no t'ho demanen tant, o no ho sé.
Un altre, llenço un altre, eh?
Sí, situació. Per fer-nos pupa, diria.
No. A veure, la intenció... Realment, o sigui, jo llençaré coses que poden ser positives i coses que poden ser negatives. Penso que és un debat por el fet de dir... Perquè això són teories, no estan comprovades. Sí que estan anant cap allà, eh? Sí que és cert que per exemple, doncs, Finlàndia, que és un país que tenim tots a la ment en quant a meta d'ensenyament, també és cert que a Finlàndia hi ha un... Sí, hi ha un cercle social que ajuda, que això, etcètera, etcètera.
També és un dels països amb més suïcidis,
sí, sí.
Eh? O sigui,
sí, sí.
No sé.
Sí, sí.
I alcoholisme, sí. També.
L'altre dia m'agrada un... ara no me'n recordo de l'altura, veus això de la memòria, veus? Em va agradar molt un article a La Vanguardia que va dir, doncs a vegades, diu, a Espanya sempre estem com a la cua en els informes PISA i aquí allà, diu, però bueno, a vegades també va bé això, perquè així no estem tan pressionats,
sí,
no? I diu, i en realitat tampoc ho fem tan malament, no? No ho fem tan malament, perquè molt bé els informes PISA, però la gent és feliç?
Sí.
No ho sé.
Aquí sí,
no, aquí Espanya sí, eh? Aquí sí. Sí.
Ah,
aquí hi ha més índex sí, de felicitat sí, que no pas a Finlàndia, sí, doncs sí. Bueno, aleshores ja va bé.
Compensem. No, clar. No, però sí que em referia doncs, en el sentit de dir les coses van cap aquí. Evidentment, sempre estem parlant d'un pla general i vosaltres ho sabeu millor que ningú, que la cultura que envolta el procés d'ensenyament marca moltíssimes coses. És a dir, nosaltres culturalment, la nostra manera d'aprendre també es diferencia per la cultura que tenim aquí al nostre voltant. I és una cultura del lleure, una cultura més de les relacions socials, és una altra cultura. Però sí que les coses van anant cap aquí. I jo penso que com que no està tot dit, és un bon espai per començar a dir, escolta, i això? Sí, home. O, ah, bueno, això sí que hi estic d'acord. No? Aleshores, jo us llenço un altre exemple. Professora de primària, mestra de primària, segon de primària. És a dir, estem parlant de nens de 6-7 anys. Per segon any consecutiu, perdoneu, he dit segon de primària, no, perdoneu, era quart de primària. Per segon any consecutiu aconsegueix que amb tots els dies del curs, tots els nens li presentin els deures fets. Tots els nens. Nens que han estat malalts, nens que han estat bons, nens que han estat... És a dir, aconsegueix una implicació fora de l'escola molt alta. Secret d'aquesta mestra. Ha creat a internet a Second Life, que és un programa en el qual doncs, està tot duplicat, com si fos la vida real, però a la vida telemàtica, diguem-ho així, crea la seva escola, la seva classe i el seu personatge. Cada nen crea el seu personatge també. I aleshores, tenen unes hores a partir de les 5 de la tarda fins a les 6 de la tarda, hi ha la mestra a l'escola de Second Life esperant els nens per donar-los els deures de forma individualitzada. És a dir, qui va més peix en matemàtiques, doncs matemàtiques, qui va més peix en no sé què. Aquests nens es baixen aquests deures, fan aquests deures i tenen fins l'endemà a l'hora que comença la classe per tornar a dipositar a l'escola de Second Life, la virtual, els deures. 0 nens que no li han portat els deures. Resposta dels nens. Ah, això són deures? La resposta que fan els nens quan se'ls hi pregunta, escolta, com és que no heu fallat? This is homeworks? Sí, això són deures? Ah, no ho sé, jo arribava a casa, com que el primer que faig quan arribo a casa és endollar l'ordinador per xatejar amb el meu amic, ja no el xatejo perquè com que sé que si vaig a buscar els deures me'l trobaré buscant els deures i en el Second Life pots xatejar, què t'ha posat a tu? No, a mi llengua. Ah, clar, perquè fas faltes amb anglès. Són nens d'Estats Units, eh? Què us sembla això? Què us inspira?
Sí, però bueno, en aquest cas, per exemple, que comentes, ja partim de la base que totes les famílies tenen a casa un ordinador, sí. I tenen possibilitat, sí, d'accedir a internet, no? Que potser aquí, o jo almenys, no m'hi trobo amb tots. Això que deia abans, no? Que estem fent a l'escola, amb el Moodle estem treballant molt, tots, sí, tenim una aula i l'estem adequant, no? I realment jo em plantejo que m'agradaria fer moltes coses, però puc amb l'alumnat que tinc fer aquestes coses? O sigui, es planteja aquest dubte, no? Jo els hi posaré deures, qui realment em podrà accedir a internet i qui me'l farà?
Sí, estem en la mateixa situació. Nosaltres també estem creant un Moodle, també tenim les aules virtuals i sabem que funcionen molt bé, en molts centres, i per tant és submergir-se en el seu canal, no? I com et submergeixes en el seu canal és com amb el Facebook, no? O sigui, amb el Facebook, si tu entres, per molt que sigui la directora, doncs jo tinc un perfil de Facebook i puc parlar amb tots els alumnes que avui, doncs sí, realment els agrada i et contesten coses interessants i s'impliquen més, això és veritat, perquè estàs amb el seu llenguatge, no? Has entrat en la seva freqüència.
Exacte.
Clar, aleshores, bé, si això serveix de forma... Clar, és com tot. Tot té la vessant positiva i negativa. Depèn, clar, també em pressuposa que aquesta professora, doncs, fora de l'horari escolar, doncs, hi dedica, sí, una estona, sí, també, exacte, a... I el model també, eh?
O sigui, no, i tant, perquè l'has de condicionar fora de... Bueno, fora de l'escola, perquè
clar,
el treball
és... Bueno...
No... Sí, una cosa és... Estic d'acord, els problemes tècnics en el qual aquí podem tenir, però com a concepte, veieu que és una bona eina? Veieu que podria proporcionar més bons resultats? Que podria motivar els alumnes,
exacte,
que vosaltres,
sí,
veieu,
sí,
cada dia?
Sí, tant. Home, els resultats canten, no? Sí. Amb aquesta professora, sí, resulta que no hi ha ningú que no li faci els deures. Per tant, vol dir, i a més ho fan amb ganes.
Exacte, perquè tant, ja no són deures els farragossos que ens posen, clar, a l'escola, que dona com pal, no? Que dona com pal fer-los.
També és cert,
no?
Que us he posat un exemple en el qual aquests nens tenen un iPad per cada un. Ells no van... estem parlant amb una escola que n'hi ha unes 20 que són pioneres amb tot aquest aspecte. Apple, posa el que ha de posar i és veritat, que ells van amb un iPad a l'escola, és a dir, ells no porten motxilla ja, amb el que els fisios tindran poca feina, perquè clar, les esquenes estan molt, molt millor. Vull dir que és veritat, us he posat aquest exemple en el sentit de dir la metodologia, aquest canvi de metodologia, no? El deixar de ser aquell professor al qual les agendes apunteu, que aquests nanos, per exemple, l'agenda també està dins de l'escola virtual.
Ara, també amb l'1x1 és el que s'està aconseguint, no?
Sí.
I aconsegueixes també la implicació del pare, que té el seu menú, que pot accedir, veure quins deures té el fill, com està anant el procés, no?
Jo penso quan que el nen ha fet els deures, també.
Sí,
quan s'hi ha connectat, quant temps hi ha estat.
Bé, no?
És un pas més amb tot això, no? Hem començat amb aquesta comunicació, no?, d'escola, famílies amb e-mails, amb l'agenda... Clar, i suposo que hi arribaran també en aquest punt.
És com tot, però vull dir que l'e-mail és practiquíssim, però també et tires una bona estona eliminant e-mails brossa, no? És com tot. Tot té la part positiva i la part negativa. Llavors ja tornem a donar les pautes, a saber destriar el que és la informació, una informació que et pot ser vàlida, a informació que és brossa. I això sí que els nens a vegades no ho saben destriar. I a nosaltres ens costa també, perquè n'hi ha tanta d'informació, no? Doncs que clar, també costa de saber quina és vàlida i quina no. I un altre tema referent a això, que també una miqueta el que és abans també en el programa anterior havíem parlat dels espais de lleure o dels espais extraescolars. També ara les fronteres laborals, dels horaris laborals o dels horaris dels nens també varien així, amb les noves tecnologies. Perquè ara es pressuposa que un diumenge tu pots estar connectat amb el teu alumne. O sigui, també hem de canviar el format aquest. I també hem d'adaptar-nos a això, perquè aleshores també ens tornem uns workaholics, no? Que tampoc està bé, que també és un terme... Sembla que tot ho hem d'importar, no? Lo bo i lo dolent. L'espai de lleure és necessari,
i
no?
I sagrat. I ha de ser sagrat.
Necessari i sagrat. Però clar, aquí també... Clar, sí. Ara poso un supòsit, no? Un professor molt implicat, que vol que els seus alumnes vagin molt bé, doncs bueno, també aquest pobra persona es pot tornar que les 24 hores al dia està allà connectat perquè vagin bé. Clar, això tampoc, no? O sigui, clar, és un terreny pantanós perquè no sabem com va i hem de marcar una miqueta els nous límits, no? O les normes de joc, diríem, perquè no acabi sent també doncs, un desquiciament per part de tothom.
Totalment d'acord amb aquesta aportació. Una altra. Us imagineu nens que no sàpiguen escriure a mà?
A mi em costa molt això.
Jo també.
Sí, a veure, al començament has fet tot un raonament que gairebé m'has convençut, eh?
És
a dir,
a mi també, però no ho
sé. Que realment és cert, dintre de poc, els nois i noies tenen aquests aparells màgics, no? Blackberries, que clar, que ho poden escriure tot, només tocant botonets. Però a mi també se'm fa molt difícil de pensar que l'eina del bolígraf, el full d'escriure, no sé.
I deia molt la cal·ligrafia d'un. Hi ha molts estudis, no? És útil la cal·ligrafia.
Sí, sí, sí.
Clar, no sé si ho faran amb l'estil d'escriptura o no ho sé,
com
però...
Com piquis les tecles de l'ordinador.
Clar, no ho sé, se'm fa molt difícil, Núria. Jo entenc que va cap aquí, però no sé, potser és la cosa aquesta, doncs, de, no sé, bucòlica o no sé com dir-t'ho, igual doncs que el llibre, no? Però és que encara agafar un llibre, allò, doncs passar les fulles...
Perquè a nosaltres
llegir...
té el seu encant,
clar.
Per nosaltres té encant,
sí,
però amb un nen tu li dius, té encant mirar-se un llibre, i et mira com dient, què m'estàs dient? Que obrir un llibre té encant, però tu què t'has pres, no?
Sí.
Perquè nosaltres, realment per nosaltres,
l'olor,
llibre...
fa una olor...
Fa olor,
i et mira com dient,
sí.
De què?
Clar, sí. I no pot ser, a veure, per aquesta evolució que dèiem, no? O sigui, el fet d'això, de no saber agafar el boli, de no saber... Ja sé, que abans explicaves el del ratolí, que és la psicomotricitat fina...
Aplicada d'una altra manera.
Aplicada d'una altra manera, no? Però això no pot anar... no pot ser contraproduent per altres coses? Igual
clar,
que dèiem abans amb la memòria...
No ho sabem,
no
o sigui,
sabem,
també...
No?
A veure, hi ha el que hi ha, no? No se sap el que sí... I també, a veure, aquesta és una pregunta que us he portat molt a l'extrem, no? Indica que tot acabarà anant cap aquí, indica, però això no vol dir que tant ni el que ve, no se sap si pot ser contraproduent o no, perquè el que se sap és que aprenen diferent. I per tant, el problema també està en que com que nosaltres no aprenem pels mateixos canals, tots aquests que estan pensant com ells han d'aprendre, tampoc aprenen per aquests canals. Per tant, hi ha la teoria també que evolutiva, com en totes les societats, de que quan aquests primers nens digitals natius arribin a la seva posició d'ensenyants, aleshores potser serà on hi haurà aquest canvi ja més gran, perquè sí que hi haurà un entorn entesa completa entre el que està ensenyant i el que està rebent, perquè sap perfectament per on va. Però clar, fins i tot ara els que estan proposant tots aquests canvis tampoc són digital natives, no ho són. Per tant, és una mica, bueno, anem a fer provatures i van traient coses que fracassen, coses que funcionen com el mètode aquest de posar els deures a través del Second Life. Bueno, es va experimentant una miqueta.
I ara a mi també se m'acudeix que nosaltres aquí estem conversant, estem fent tertúlia, i nosaltres, si més no, estem en centres, no?, que hi ha molta presència digital. Però ara jo m'imagino els pares, no?, que ens puguin estar escoltant, que bé, nosaltres, siguem o no siguem digital natives, bé, tenim oportunitat d'aprendre'n, no? I estem en contacte amb molta jovent que sí que és digital natif, i a més estem en contacte amb professors més joves que també ens poden ajudar, no? Però hi ha el pare d'aquell nen que realment té aquells estudis primaris que hem dit, ni idea, o sigui, ni idea d'informàtica, ni idea de... I clar, allò és... Tinc un nen aquí, diríem, pel plantat davant d'una pantalla d'ordinador tot el sant dia, no sé exactament què fa, ni per què li serveix, ni entenc res de res, no? Vol dir que la scissió generacional encara és més grossa.
És molt grossa, és molt grossa.
És molt grossa. Ja ho era, no? La nostra, sempre ho ha estat, sempre hi ha aquesta diferència.
Sí,
no?
Però també és cert que nosaltres parlàvem més o menys el mateix idioma. Ara, fins i tot, hi ha un tema de vocabulari.
Sí,
és a dir, l'altre dia em trobava parlant amb una mestra de primària i em deia, és que els nens ja no tenen vocabulari. Jo li deia, no, han canviat el vocabulari. Em deia, és que clar, un nen no sap què és un carro. És que aquest nen no té per què saber què és un carro. Què saps tu que és una proxy, per exemple?
Clar, no m'ho preguntis a mi.
No, jo tampoc, eh? Jo tampoc sé el que és una proxy. No, em refereixo que ell no sap què és un carro perquè ja no necessita pel seu coneixement saber què és un carro. I tu no saps què és una proxy perquè pel teu coneixement... És a dir, no és que el seu vocabulari hagi quedat reduït. Ha canviat, utilitzen paraules completament noves que no coneixíem fins ara, que no les utilitzàvem, i moltes han quedat absolutament desfassades. Jo a vegades això veig els llibres de lectura de primer, que estan aprenent a llegir, i el carro carregat de rocs, i dius, no podríem posar el cotxe vermell... Sí, coses que per ells són quotidianes. Aleshores, fins i tot això, han canviat el vocabulari. Pel pare, m'imagino que és un abisme. Un abisme, és a dir, entrar en una conversa d'adolescents que per nosaltres ja era difícil, és a dir, pels meus pares, pels vostres, ja era difícil perquè, no, que no sé, aquesta tarda anirem al Copa o aquesta... Ja era com, tio, què, no et flipes, no? És a dir, ara ja, no, doncs t'ho envio per la proxy, carregat amb un upload, que després tu te'l download, o sigui, realment és com per dir, de què coi esteu parlant? I a sobre tens 16 anys i em demanes per sortir fins a la una de la matinada. Realment hi ha un salt generacional molt bèstia i que penso que l'escola i potser doncs els que ens dediquem a l'educació, per mi el programa d'avui és important perquè estem començant a donar idees de coses que probablement ja siguin una realitat conflictiva a la casa i donar explicacions de certes situacions al qual els pares no acaben d'entendre com executar-les perquè ni tan sols aquell aprenentatge dels nostres pares ens serveix. Perquè, clar, la reflexió que tu fas crec que és important, no? Val, nosaltres estem parlant i més o menys estem acostumades i estem veient aquests canvis. Però i els pares què hi fan amb tot això, no?
Doncs algun curset, no?
Algun curset.
És el que se m'acut perquè, a veure, per entrar en contacte amb tot això, si no em coneixes...
O seure al costat del fill
o seure al costat del que t'ensenyi, no? Exacte, que t'ho expliqui, no? A veure, fes-ho amb un llenguatge que jo entengui, que és, bueno, l'opció potser millor, no?
Però sí que a les escoles s'ha fet cursos per ensenyar al professorat com funciona la pissarra, com funcionen els llibres ara, no? Doncs el mateix es podia plantejar a una escola per pares per veure com funciona tot el tema de l'1x1, no?
Sí.
A veure, mira, el teu fill se li ensenyarà d'aquesta manera, tindràs aquests recursos,
clar,
podrà accedir d'aquesta manera.
Sí,
una escola per pares, no? Unes hores,
sí, sí.
Que mira, perquè els professors se l'han fet.
Veus, nosaltres havíem pensat a una escola per pares, però no per parlar d'aquest tema, però mira, és molt bona idea.
Sí,
sí. Sí.
Sí, però a més pot arrencar molta gent, perquè realment és, sí, heu endegat l'1x1,
sí, sí.
Canvia tot, és a dir, ens podem trobar famílies de, és que no em porta l'agenda, no, clar, és que ja l'agenda com a tal no forma part, no? Vull dir,
però és el que deia també la Laia, podem obligar totes les famílies que tinguin digitalització a casa i tinguin internet?
Aleshores
ja hauria d'intervenir el municipi, tot, no? A nivell municipal hauria d'haver-hi potser el wifi per tothom.
Exacte.
Perquè, clar, no pots obligar, no?
O proveir de més sales públiques on hi hagi accés lliure i...
Laia, el wifi per tothom?
no hi ha ideal. Algú sembla com una utopia, això, no?
No, és una utopia perquè ens ho plantegem com algú llunyà, però el wifi obert és una, avui en dia ja és una necessitat.
Exacte, perquè on estan en la, sí, on estan en la societat és necessari això.
Exactament. Sí, sí.
Per tot, per comunicar-te amb tot. Reps factures a través de la xarxa. Et comuniques totalment a través de la xarxa. Des del meu punt de vista, és una necessitat ja no només pel tema d'aprenentatge, sinó per tots nosaltres. Tots, qui més qui menys, comencem a anar a una certa edat. D'acord, el meu pare no va amb un mòbil que es pugui connectar i rebre missatges, però qui més qui menys ja anem amb l'internet, amb el nostre correu electrònic en el mòbil. També hi ha estudis que diuen que la telefonia com a telefonia, té els dies comptats, com a telefonia, com a trucades. A mesura que anem creixent, s'haurà acabat, perquè, mira, l'altre dia amb algú molt proper a la ràdio em deia, a mi no em truquis, tot per mail. O sigui, realment, les sales, i el que tu dius, és per compensar la manca d'ordinadors a casa. Sí, la manca d'ordinadors a casa. Hi ha d'haver-hi, per una part, la xarxa, i l'altra, els ordinadors. Perquè és veritat, hi ha gent que no té accés a aquest ordinador.
Tenim tot un món per davant.
Tot un món. Estem com
i una altra cosa també, que si no sé si sóc la més gran de la taula, però bueno, por ahí, no? Doncs clar, que jo, o sigui, allò que tenim a vegades creences limitants, no? Doncs jo durant molt de temps havia dit, no, és que jo sóc negada per l'ordinador, no, és que jo sóc negada per l'ordinador. Fins que un dia vaig dir, bueno, tu, poder no sóc tan negada, és que no m'hi he posat. I he tingut la gran sort de tenir companyes molt més joves dins de l'equip, no? I aleshores, doncs, elles m'han animat molt. I no només m'han animat molt, sinó que he dit, va, doncs vinga, anirem provant. Ah, doncs ara faré un blog, no? Ah, doncs mira, oh, caram, si he estat capaç de fer un blog, oi, ui. Aleshores, quan va venir això de l'1x1, jo també, ui, em feia molta por, no? I em feia molta por plantejar-ho al claustre i aquí i allà. Però, clar, quan vas veient que sí que realment que te'n vas en sortint, dius, ah, ho puc aprendre, no? Aleshores, si ho puc aprendre, estàs donant, bueno, bé, jo no en sabia, em pensava que no tenia capacitats, però no és veritat que no tenia capacitats, és que em negava a mi mateixa, no? Perquè em feia por de no sortir-me'n, de no saber. Vam començar el curs de Moodle, no? I clar, érem allà una colla de professors que no en teníem ni idea, no? I clar, feia riure, perquè és com el món al revés, no? O sigui, resulta que els nens que ens venen a l'escola ja en saben molt i nosaltres, que els hem d'ensenyar, no en teníem ni idea, ens reiem molt, no? Ens reiem molt i els joves ens ajudaven en els que no en teníem tanta idea. I clar, bé, és una nova situació i no sé, jo animo, doncs, els pares que els hi preguntin als seus fills i que es facin un Facebook. Ja que tenen tanta por del Facebook, els pares que es facin un Facebook. I llavors, a veure què passa, no? És una miqueta d'on jugar amb les seves cartes, no? Perquè des del punt de vista que el meu pare, caram, sí que és modern, el meu pare s'ha fet un Facebook, potser s'acostarà en posicions. I el que fan, i trobo que està molt bé alguns professors del nostre centre, és que utilitzen el Facebook d'una manera molt, molt, molt pedagògica, no? O sigui, aprofiten el que és la seva vida personal, per exemple, com a esportistes o com a grans lectors, doncs per fer sempre unes ressenyes molt pedagògiques i, escolta'm, tenen gran èxit i tothom s'ho mira molt i fan, per exemple, doncs envien cada dia, no? Doncs, per exemple, el meu entrenament d'avui ha estat tal, tantes pulsacions, no sé què, i clar, això són bons referents. Són persones que estan fent una cosa utilitzant a la xarxa, però donant uns bons referents, diríem, humans, no? Ah, us recomano aquesta lectura, no sé què. I clar, està bé. O sigui, estan xatejant, diríem, en el Facebook, però des d'una vessant pedagògica. I per tant, desdramatitzar, no? Allò, ui, el coco Facebook, no?
Exacte.
Bueno, si el Facebook és una realitat, tu, vull dir, no podem negar-ho, no?
Sí, sí, estic totalment d'acord.
Vinga, Lourdes.
Encara que m'he d'animar a fer el Facebook.
No,
però m'ha agradat molt això que has dit, de que en un inici, no, et senties negada, no, sí. No sabré, i és realment així, no?
Sí.
I és com amb el nen aquell, doncs, que no, és que això no ho sabré fer mai. No, home, no.
És el mateix.
No ens hem de limitar.
Sí, és el mateix.
Estem constantment limitant-nos, doncs no. Podem, tenim unes capacitats, les hem de desenvolupar, i tothom, qui més qui menys, doncs ho pot fer, no? Fins i tot aquelles persones que es pensen que no. Per tant, sí, jo també us animo, i jo també m'animaré.
Allò. Home, Lourdes, tu ho tens molt bé.
Sí.
Tens la mar.
Sí, sí, clar, tinc fills adolescents que clar, okay, que és
jo
fantàstic.
Conec la mar, eh?
No, és cert, eh? I a més, a veure, i això com es fa? I realment jo estic aprenent, i tant que aprenc d'ells, però fantàstic.
I és molt enriquidor un fill que pugui ensenyar alguna cosa al seu pare, no? Que sempre és com, és al revés, no? El pare que sempre t'està ensenyant coses, no? I suposo que per un fill
ostres, mira, li estic transmetent alguna cosa al meu pare, li estic ensenyant alguna cosa a nivell d'autoestima i a nivell de... No? Pues deu ser molt enriquidor pel fill.
Sí, no? I el que deia la Teresa, que probablement aproxima molt, no? Apropa molt. Però bé, aquí també, abans també, off the record, allò, sense que ens sentíssiu, abans de començar, aquest intercanvi de posicions entre pare i fill també hi és en l'escola.
I tant, sí, sí.
I com es porta?
És que abans de començar es porta malament. O sigui, quan és a nivell mental o a nivell de discussió, diríem, de professors, es porta malament perquè, clar, és el que ha dit abans a Lourdes, la falta de control no li agrada al professor. Però un cop s'ha iniciat l'experiència, és molt més positiva del que un pressuposava. O sigui, sempre quan un està immers en una cosa, ja realment, diríem, bé, hi ha aquesta pantalla digital, per tant, on aprenc o noi, o no me n'ensortiré. Doncs, per tant, aleshores és quan venen aquells comentaris, no? De, que bé, si aquest nen, mira, si jo pensava que aquest nen no sabia fer res. Per tant, hi ha una nova mirada, no? Hi ha una nova mirada de l'alumne cap al professor, del professor cap als alumnes, i per tant hi ha un intercanvi bastant més profitós. No és tan unidireccional, sinó que és més compartit, no? Una miqueta. Hi ha més interactuació amb les noves tecnologies. Contràriament al que sembla. Perquè, clar, ens pensem que l'1x1 vol dir que els nens estaran en allà, diríem, absorts amb el seu ordinador. I no és això, tampoc. O sigui, depèn de com utilitzem i depèn de les metodologies que fem servir, doncs pot haver-hi molta més interactuació. Treball en equip, treball en grup, treball en xarxa, discussió, doncs visualització dels treballs que han fet, i això és positiu.
I fins i tot, doncs, allò que dèiem, no? De la diversitat també es pot treballar molt millor.
Sí, es pot treballar molt millor.
Es pot individualitzar molt més l'aprenentatge amb els nens, el treball cooperatiu fins i tot, o sigui que podem guanyar moltes coses. Només cal això, que sapiguem fer-ho servir.
Són nens que saben fer més de dues coses alhora. És així. Sí. No sé si... sobretot els que teniu fills, a casa és on més es veu. Si aquests nanos tenen ordinador, i són ordinadors portàtils, potser les edats de les vostres filles no, encara no, perquè s'ha de limitar l'ús d'aquest ordinador. Però jo amb els meus nebots, que tenen 18, 19, 25 anys, 22, 23, 25, dos d'ells viuen a casa amb mi, i és curiós trobar-nos a l'hora de... Després de sopar, des de casa, sopem junts, la televisió apagada, però després de sopar és el nostre moment, i a mi m'agrada molt mirar la televisió. Poso la televisió, m'assec al sofà i quedo meravellada de que la meva neboda es posa al meu costat, el meu nebot una mica més avall, cadascú amb el seu portàtil, estan mirant la mateixa sèrie que jo, que després comentem, perquè la gràcia de veure la tele junts després és: has vist què ha passat i tu què creus que podrà passar, i aquell per què ha pensat que això? I la mateixa manera que ells estan mirant la tele, estan xatejant amb tres amics a la vegada, comprovant el seu Facebook, i quan acabem s'han enterat de la pel·lícula. No us crida molt l'atenció aquesta capacitat? Perquè al final jo crec que és molt una capacitat visual, eh? O sigui, tenen una capacitat de concentració relativament baixa en paper, però en cosa que es belluga i que han d'interactuar, la seva capacitat de concentració és alta. Ho heu pogut comprovar, això?
No, jo em sento molt identificada. Jo,
però jo també m'hi sento identificada amb això, eh? I no sóc digital nativa d'aquesta.
Jo no. Jo mirar la tele, xatejar amb tres amics i, a més, vull controlar el Facebook.
Jo sí, ho he fet sempre. L'ordinador l'he tingut també, el portàtil ara, però l'ordinador de taula allà posat, i estudiant, amb el mòbil a prop també per si sonava algun missatge. Vull dir, suposo que estem acostumats a rebre estímuls diferents i alhora, i ens hem adaptat a això. Ens hem adaptat a això i a poder fer tot alhora, sense cap tipus de problema.
Sí, però, bueno, però crida l'atenció, no? Perquè després aquests nens els traspasses a l'escola, i qui no mira la mosca que passa per davant s'aixeca perquè la cama li rasca una miqueta, no? I en canvi a casa, en el vostre espai, i em dirigeixo a la Laia, ha dit que era el 86 digital natiu, en el vostre espai, doncs sou capaços d'adquirir aquest poder de concentració gran, de la mateixa manera que esteu cribant música o esteu baixant música o esteu escoltant música, xategeu al mateix temps, resumiu els exàmens que tingueu, doncs, al cap d'una setmana, i de tant en tant el mòbil no gaire lluny.
No, i això els meus pares també ho han portat. Bueno, et deien, però què fas? Però apaga l'ordinador, però deixa el mòbil, però concentra't, que no ho sabràs, no et sortirà bé l'examen si tens tantes coses, no? No, ja me n'ensurto, jo ja vaig fent, ja em sortirà bé, ja puc, no? I això als pares, bueno, almenys els meus, els xoca moltíssim, moltíssim.
Sí, a mi em xoca, eh? O sigui... I a més em preocupa quan veig doncs, que el millor, cosa que no sol fer gaire, però que està mirant la tele i està estudiant, a mi em posa dels nervis. O que està estudiant i estàs amb una música així, doncs, perquè penso, no es concentra. Però vaja, t'estic sentint, Laia, i per tant doncs, ho he d'acceptar. Sí. I és veritat, això ho havia sentit i a més doncs, ho veig amb els alumnes, no? que tenen molta més capacitat de fer coses alhora. I sobretot això quan està relacionat amb la qüestió visual. Jo també, a mi em costa, eh? Vull dir, jo si estic llegint, estic corregint proves o estic programant un tema, que no em donguin masses estímuls més, perquè a mi m'agrada concentrar-me en allò, però bé.
Home, jo amb això que dius crec que tens també part de raó. Jo he dit que a mi em funcionava, però també coneixo molts nens que no els hi funciona. Llavors també seria el cas de mirar, bueno, si realment en aquest nen li és un impediment tenir l'ordinador, tenir la música i tenir el mòbil, no? Suposo que cada cas llavors també hem de
cribar. Aquí enganxaríem amb les pautes que ja al principi comentàvem i apuntàvem, no? Cada nen, parlem en general, cada nen és individual i hauríem de pautar aquest. Jo també, fixa't que ja també m'he dirigit amb nens molt més grans, eh? I això són nanos que més o menys ja tenen encaminats, doncs, bueno, les seves prevalències amb estudis o amb feina i que, bueno, doncs ja està, no? Abans també he dit, vosaltres que les teniu més petites, probablement a les 10, o m'estic inventant, eh? A una hora l'ordinador s'apaga i s'apaga, no? Però bueno, aquesta és la realitat.
No, però a mi no em sobta tampoc perquè jo també faig diverses coses alhora i ho he fet sempre, com diu la Laia. Vull dir, que a casa meva el meu pare tocava el piano sempre, però després podia estar engegada a la tele i jo estudiava allà al mig i no passava res. I bueno, les meves filles en tinc una de cada. Vull dir que potser la gran també era més així, que feia moltíssimes coses alhora, i en canvi la petita potser sí que veig que sí que escolta música i xateja i estudia. Això sí, però bueno, jo no ho trobo sorprenent perquè jo també ho faig. Vull dir que cuino, escric i llegeixo, o llegeixo tres llibres alhora, ara tres pàgines d'una, ara dos d'una altra. I ho faig molt, eh? I no hi tinc cap problema, jo. Per tant, no em sobta que ho facin, eh? El que passa que, clar, si no té després bons resultats i veus que aquell nen no ha entès el que ha llegit, doncs, bueno, clar, és un problema. Però jo crec que es dona més amb les persones que tenen pensament lateral, més que no pas lineal, no? Que els pares diran què diuen, no? Una mica el pensament lineal és aquell pensament lògic, eh? O que es necessita unes seqüències lògiques. Clar, si no estàs molt concentrat en una sola cosa, et perds. En canvi, el pensament més lateral és el pensament més creatiu, com de, diríem, de més espontani, no? De diferents inputs o diferents impulsos. I, bueno, cadascú té una predominància i hauríem de cultivar-los tots dos, potser, no?
Que, per exemple, amb el dèficit d'atenció,
sí.
Hi han dèficits d'atenció mal diagnosticats, al qual la seva base és un pensament lateral.
Clar.
Bueno, això seria un altre tema. Bueno, un altre programa, jo crec que interessantíssim, molt diferent, potser, de l'últim programa que vam fer juntes, perquè, bueno, han anat sortint també, doncs, potser aquesta vessant més
personal. Jo sí et dic la veritat, si a mi em convides, fa un any, parlant del mateix tema, hagués parlat molt diferent. I això vull comentant amb un professor, que també fa molts anys que és professor, diu, és que, clar, educació, avui podem estar defensant una cosa, diríem, en castellà es diria acérrimamente, sí. No? I a l'any següent, tot el contrari, eh? Perquè si a mi em convides fa un any, et diria que això el tema digital, ui, hagués estat molt més contrària. Uh-huh. Fixa't tu, eh?
Doncs mira, també, com que ja he avisat abans que és un tema que m'interessa molt i m'apassiona, me n'alegra sentir-ho. És a dir, que cada, bueno, que ens anem, doncs, engrescant.
I suposo, i accepto, que era la pròpia por. Uh-huh. I que a mesura que m'he anat endinsant, clar, li veig les gràcies.
I també polo desconegut, eh? Sí, sí, és a dir, sí. Quan comences a veure que els resultats doncs no són els que t'esperaves, són diferents, doncs, bueno, penso que també t'obre una miqueta
no, més. No, i que veus això que has dit abans, doncs que els nanos sí, es connecten i tal, però que no deixen de sortir al carrer tampoc, no? I aleshores allò que ens preocupava tant, bé, els nens introvertits seguiran sent introvertits, però, mira, seguiran sent introvertits, però tenen un lloc on poder-se comunicar, que potser abans no.
No el tenien.
O sigui que...
I que penso també que a vegades els adolescents tenen molta més capacitat de seleccionar les coses que no pas ens pensem,
sí,
d'acord? És a dir, que a vegades pensem que són molt més influenciables del que realment són i que moltes vegades saben també posar els límits i aturar quan no convé. I això també doncs, hem de confiar una mica doncs, amb els nostres adolescents, clar.
Penso que és un programa que jo tinc moltes ganes de fer, que és l'adolescència ben vista, perquè és una cosa que també tinc al pap, sóc una gran fanàtica dels adolescents, els adoro, si és una cosa fora de sèrie, i estic cansada de rebre inputs sempre negatius cap a aquests adolescents, quan no és cert, no ho és, o sigui, són fantàstics i són fantàstics tots, tots. Llavors, que un reducte, un petit grup que potser doncs, no se n'acaben d'en sortir, però realment aquesta fotografia que fan constantment els mitjans de comunicació sobre l'adolescència és, bueno, anava a dir una bestiesa que no la diré en antena. Bé, doncs, fins aquí avui també aquest programa tan interessant. Moltíssimes gràcies a totes per ser aquí. Espero tornar-vos a veure molt aviat. A vosaltres, pares, que esteu a casa, el que sí que m'agradaria potser és pensar que avui us he deixat una miqueta més tranquil·la amb el tema dels digital natives, que la mestra, la psicòloga, la directora que m'acompanyen han col·laborat a que vosaltres doncs, veieu el tema dels ordinadors o de les noves tecnologies d'una altra manera. I bé, us espero com sempre els dimecres aquí de 9 a 10 per compartir aquest espai amb vosaltres. I ja ho sé, sóc molt pesada, però és que jo tinc moltes ganes de que em aneu enviant mails per poder venir aquí a compartir aquesta estona amb nosaltres. A quina direcció de mail? Mira, no, una altra paraula nova, d'aquestes de les noves tecnologies. Doncs a radio@santceloni.cat. I fins aquí, jo, la Núria Lleonart i totes les persones que m'han acompanyat, us deixem, doncs, probablement mirant la tele o xatejant amb algun amic. Fins dimecres.